Jaume Giró.
Les 9 en punt del matí, amb música. Metallica té nou senzill. Es diu If Darkness Got a Son, és el tercer avançament de l'àlbum 72 Seasons, que la banda publicarà el pròxim dia 14 d'abril. I els The Candle Thieves publiquen nou tema que es diu Becoming Wendy. Una cançó que parla sobre la transsexualitat, sobre un home que se sent dona. A banda, Ed Sheeran anuncia que treu disc el 5 de maig. Titularà Subtract, vol dir restar, i marca el final d'etapa Mathematics de l'artista. Encara en música, Justin Bieber cancela definitivament la gira Justice World i, per tant, no hi haurà concert al Palau Sant Jordi de Barcelona. El cantant del Canadà va anunciar al setembre que aturava la setantena d'actuacions programades arreu del món per problemes de salut. Les persones que tenen entrada han de rebre un mail de la promotora de Top Music que anunciï la cancel·lació i indica com recuperar els diners. Recordem que Justin Bieber té la síndrome de Ramsey-Hunt, que és aquesta malaltia que li provoca una paràlisi parcial a la cara. Mentrestant, a casa nostra, la revista Under Rock ha lliurat el Premi d'Or als Pets. Un guardó especial que commemora els 25 anys dels Premis d'Under Rock i els 30 de la revista. L'entrega es va fer durant un acte al Mas Marroc de Vilablareix, on també es van donar més reconeixements. Rubén Herranz.
La mítica banda de rock de Constantí van ser els grans protagonistes del primer dels actes de la desena d'activitats que la revista Under Rock ha programat per celebrar les dues efemèrides. Als micròfons de RAC1, Lluís Gendrau, director editorial del grup Under Rock, qualifica els Pets com una llegenda de la música del país.
Sí, és clar, els Pets són un d'aquests artistes que jo crec que han sabut créixer amb cada generació. El seu públic ha crescut amb ells i a la vegada s'hi ha anat afegint noves generacions. Quan un grup transcendeix la seva generació, es converteix en un referent, en un mite. Jo crec que els Pets acaben sent també una llegenda de la música del país. Són els Beatles del pop català.
La resta de premiats que es van donar a conèixer van ser Andrea Motis, el cor jove Amics de la Unió, i de Goll de Gom i Tamaris Gelabert pels millors discos de jazz, clàssic i públic familiar, respectivament. El gran acte final serà el dijous 9 de març amb la gala d'entrega de premis a l'Auditori de Girona amb els Catarres i Zoo com a artistes amb més nominacions.
Aquest any el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes que dona Òmnium Cultural és per l'escriptor, poeta i traductor valencià Josep Piera. L'entitat li atorga per la seva trajectòria literària i per defensar la llengua al País Valencià. El poeta, que ara té 75 anys, va crear un escenari mític a les muntanyes de la Safor i assegura que ha escrit sempre sobre el que ell veritablement sent.
Ho escriu del que sap, del que sent i d'ell mateix, però alerta. Això ha de venir compartible, és a dir, simbòlic, perquè si no els altres, amb perdó, què putos els interessa o els pot interessar? Es diria, ahí és on entra la literatura.
Josep Piera, el nou Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, va participar en la creació de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i va actualitzar clàssics com, per exemple, Ausias Marca. I als esports ja tenim en marxa les semifinals de la Copa. Ahir Osasuna va guanyar 1-0 l'Atlètic de Bilbao a l'anada de la primera semifinal i avui el Barça i el Real Madrid juguen al Santiago Bernabéu. Madrid-Barça al primer partit de la segona semifinal a les 9 de la nit i a RAC1. Per cert, el podreu veure també obert a Televisió Espanyola. Xavi Hernández té les baixes ja conegudes de Lewandowski, de Pedri i de Dembélé, però té amb molèsties Andreas Christensen. En canvi, recupera Ansu Fati. Malgrat l'eliminació de l'Europa League i la patacada al camp de l'Almeria, ahir Xavi va dir que estava eufòric, però que a la vegada també va reconèixer obertament que el Real Madrid és el favorit.
Per mi el Madrid segueix sent favorit, perquè és l'actual campió de Lliga i és l'actual campió de la Champions. Llavors, crec que són favorits ells. Crec que és un rival molt difícil, molt difícil, i arriben ells en un bon moment. El partit de Liverpool, tot i l'empat contra l'Atlètic de Madrid, crec que és favorit el Madrid.
Per la seva banda, Ancelotti recupera el brasiler Rodrigo i té les baixes en defensa d'Àlava i de Mendy. Per cert, que ahir a RAC1 vam explicar que el Barça treballa per jugar un altre clàssic contra el Madrid a la pròxima pretemporada, a banda d'altres amistosos contra el Manchester United i el Chelsea. Més coses, el Girona ha renovat el central colombià Bernardo fins l'any 2024, més d'una temporada opcional. I atenció amb això, el Cádiz ha demanat suspendre la Lliga temporalment. l'equip andalús ha interposat un recurs al Tribunal d'Arbitratge de l'Esport per aquell partit contra l'Elx en què el VAR es van passar un fora de joc clamorós. Els andalusos volen repetir els últims 10 minuts del partit i fins que aquest tribunal no es pronuncia, demana que s'aturi la competició de manera cautelar. El president del Cádiz, Manuel Vizcaíno, ahir el Tu diràs de RAC1.
Suena tremendo, pero si ahora se juegan esos 10 minutos, pues hay una serie de consecuencias de lo que pase ahí que pues influirían o podrían influir si no se jugaran. El estar 2 puntos por encima del descenso o estar 1 o estar 4, pues supone un cambio absoluto desde el punto de vista moral y psicológico.
A Anglaterra, l'Arsenal va golejar 4-0 l'Everton a la Premier League i s'escapa 5 punts del Manchester City, ara ja. Els dos equips tenen els mateixos partits. Això el dia en què els de Pep Guardiola van saber que s'enfrontaran al Burnley, als quarts de final de la Copa Anglesa. En bàsquet, l'Uni Girona i el Cadí la Seu han quedat eliminats d'Europa. Les gironines van perdre 11 punts a la pista de la Perfumerías Avenida, a l'Eurolliga, mentre que el Cadí la Seu també va perdre de 10 punts a Istanbul, als quarts de final de l'Eurocup. Per cert, que Girona estan molt preocupats per la lesió de Maria Araujo. La capitana de l'Uni es va fer mal al genoll i el club temen que sigui de les greus. Avui a l'Eurolliga masculina, el Barça rep el Salgiris Kaunas a les 7 i a RAC+1. El dia que comença l'Europeu d'Atletisme en pista coberta a Istanbul amb la participació de 5 atletes catalans. El campionat s'allargarà fins diumenge. I el trànsit.
La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya us ofereix aquest espai.
A comptar cotxes des del RAC, com cada matí. Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia. Els trams més llargs de congestió els trobem a les rondes de Barcelona en sentit sud, principalment per l'accident a la ronda de dalt a l'alçada de Sant Gervasi, que ja ha reobert el carril tallat, però encara genera 7 quilòmetres de congestió. D'altra banda, encara hi ha 10 quilòmetres més de cues a la B10 des de Sant Adrià del Besòs fins a l'alçada de Montjuïc, i en sentit nord també hi ha cues prop de les sortides d'Esplugues i Pedralbes a la ronda de dalt i a la zona franca i Montjuïc a la ronda litoral. I en general, la resta de carreteres van més plenes, molts trams amb aturades ara a la 158, són 6 quilòmetres en sentit nord entre la sortida de Barcelona i Ripollet, o 5 quilòmetres en sentit sud a Badia del Vallès. La P7 i la B30 també registren força aturades al tram de Barberà en els dos sentits de la marxa, i a la B23 queden encara 4 quilòmetres més entre Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat cap a Barcelona. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Coneixes la nova gamma electrificada de Nissan? Has sentit parlar de la nova tecnologia e-Power? No deixis escapar aquesta segona oportunitat i vine fins al 4 de març a provar un dels nostres nous models. Entraràs al sorteig per aconseguir un dels 50 forfets dobles que sortegem per passar un dia a la Molina. Consulta les condicions a la web dels concessionaris adherits. Nissan Roma Auto, Nissan Motor Llançà i Nissan Santi Enrique.
I acabem els apunts aquí al món a RAC1 parlant d'avions de paper. Perquè 3 enginyers nord-americans han batut el rècord de distància amb un avió de paper. 2 enginyers aeronàutics que treballen per Boeing i un enginyer aeroespacial han passat 4 mesos experimentant en diversos dissenys per acabar trobant l'avió de paper perfecte. L'avió ha acabat recorrent 88 metres i 31 centímetres. Això és 12 metres més que l'anterior plusmarca que tenia un trio de sud-coreans des de feia un any. Ara molts us preguntarem, però com és que aquest avió de paper ha pogut volar durant gairebé 90 metres? Doncs pràcticament no té ales. A diferència dels avions de paper, que tots hem fet alguna vegada, de manera ridícula, alguns de nosaltres, que tenen les ales com uns triangles allargats, aquest avió és gairebé com la punta d'una fletxa. Està plegat sobre si mateix, és molt prim, però a la vegada, esclar, molt aerodinàmic. I per fer-lo volar, us heu d'imaginar els enginyers llançant-lo com si fos una pilota de béisbol. 4 mesos, quatre? 4, s'han passat fabricant avions de paper. Efectivament, qui no té feina, el gat pentina.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Premi A en va d'emprenedora. Com a autònoma, saps que la A està dins teu. I tot el que has aconseguit es mereix un reconeixement. Participa en el Premi A de CaixaBank i comprova com pots guanyar un premi de 6.000 euros. T'hi pots inscriure online fins al 17 de març.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
9 i 9.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui,
amb els periodistes Josep Martí, Joan Julivert, Neus Tomàs i Vicent Sánchez. A l'Ull de Poll, Pere Mas.
Hola, Neus Tomàs, què tal?
Molt bon dia.
Bon dia. Hola, Josep Martí.
Bon dia.
Bon dia. Joan Julivert, com estàs?
Bon dia.
Bon dia. I d'aquí uns moments esperem... Està per aquí? Crec, eh? Que està per aquí o no? L'heu vist vosaltres o no?
Jo no.
A Vicent Sánchez?
No.
Ah, pensava que estava per aquí. Hola, Pere Maria, bon dia.
I bon dia, amb alegria. Jo no he detectat la seva presència. Però tampoc m'he mirat la cua de 20 persones que hi ha baix a l'ascensor, que és la nova trama emergent d'aquest edifici durant els propers... Saps allò de l'estudi aquest, que no sé què fa allà del terra i dels cables i tal?
No, ara tenim un
ara hi afegim l'ascensor.
Ara hi ha gent que, per exemple, el Xavi Pérez, que és el primer que arriba de la colla, diguem-ho, amb horari de matí, perquè tenim gent que treballa a la nit, com el Nil o l'Agustí.
Cua no he de trobar aquella hora.
No, el que no trobes que els assessors funcionin i ha de pujar a les plantes a peu, algun dia.
En sèrio?
Seriosament. Mira. I nosaltres, els que venim una mica més tard, ens trobem que dels dos, ara estem explicant aquí la vida,
sí.
I dels dos un no funciona i hem de pujar fins la 12 a l'altre i llavors hem de pujar tres plantes a peu, que no
que
passa
és el
res.
Que avui.
Sí, el passava avui.
Però, perdona, ja que estem en aquest tema, hi ha un cartell que diu... que els han de canviar, que estarem un any amb el 50% dels ascensors.
Sí, bueno, escolta'm,
no, la gent no anava a fer
res. Ja, sí, és un
trànsit i és un gag.
És un trànsit cunyau, eh?
Sí, efectivament.
Bueno, ja callo.
I ja t'has abraçat, Josep Martí, a Francisco Villar o no?
Perdona?
Ja t'has abraçat a Francisco Villar?
No.
La persona que ens va acompanyar dijous passat.
No.
Ara entrarà.
Ah, molt bé.
Ara entrarà en aquest estudi. Perquè després parlarem del que tu parles a l'article d'avui i del que no parla pràcticament ningú. A Madrid, per exemple, pràcticament ningú. Si ho fa el diario.es, normalment ho fa el País, normalment ho fa el Público, però ho acabaríem aquí, eh? No faríem gaire cosa més, a la base, però ho acabaríem aquí. Però parlarem després, que és el tema de l'Operació Catalunya, l'Operació Kitchen... Però avui volem parlar molt del tema de les escoles. Jo crec que Sallent... permeteu que ho digui, Sallent ha fet obrir els ulls a molta gent, que no podem posar en mans dels mestres els nostres fills, que no podem pensar que els nostres fills sempre són els millors, que no podem pensar que els nostres fills, com tots pensem, poden ser víctimes, sinó que també hem de pensar si poden ser botxins, si el sistema educatiu és el més adequat, si els mitjans de comunicació, per culpa d'ells mateixos, parlem molt de calendaris, perquè és el que parlen els sindicats cada any que han de negociar amb el Departament d'Ensenyament, i en canvi no parlem de la clau de volta de tot, que és que tenim un sistema que probablement, tal com està pensat, cada vegada és menys humanista i amb menys valors. Si tenim un problema amb la manera de com eduquem a les nostres criatures a casa, que això cadascú té la seva vareta màgica, que evidentment cap és l'adequada. Si la tecnologia, com sempre, ha anat per davant de tot vol dir de tot, i que com sempre va més ràpid, internet va més ràpid que la realitat i sobretot que el sistema públic, i sobretot que som en una època, com deia el davantal, que les màquines són cada vegada més humanes i els humans som cada vegada més màquines, que casa nostra és el nostre segon lloc de feina d'una manera clara i que els llocs de feina ja són cada vegada com les nostres cases i, clar, per acabar-ho d'arrodonir, els adults fem coses que abans només feien els joves i ara els joves fan coses que només pensaven que fèiem els adults. I en aquest merder ens trobem, i llavors o seiem tots el sistema o tenim un problema de caos molt, 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 molt preocupant al segle XXI. Què dius, Josep?
Doncs que has posat moltes coses damunt la... Has posat moltes coses damunt la taula, i cada una d'elles és pràcticament una temporada de tertúlies. Amb especialistes, en lloc de comentaristes.
Sí, per això ho portem avui al Francisco Villar, esclar.
Però que tens raó. I amb el tema de l'escola, per exemple, a mi el que... Dos coses. Una, que s'ha convertit en el ninot dels cops. És a dir, qualsevol cosa que passa és atribuïble a l'escola. Això és una coartada molt còmoda per a tots. I que a l'escola li demanem el... A dir, amb moltes coses del món este que hem construït demanem una cosa i la contrària al mateix temps. I a l'escola això no és una excepció. Que tu deies, hem de veure que els nostres fills poden ser botxins, poden ser víctimes, o no botxins i víctimes, sinó pues, els que es carreguen damunt del dèbil o el dèbil. Però és que les escoles cada vegada tenen menys eines per fer coses que abans eren normals, castigar i expulsar, reprimir el que no es porta bé i les tendències de la nova, no, de la nova pedagogia, no, perquè és la pedagogia sistèmica des de fa 40 anys ja, porta a que coses que s'estan demanant estos dies a les escoles que facin, en veritat les escoles no tinguen eines per fer-les, per exemple.
És un quart de 10. Tenim temps ara d'escoltar Francisco Villar, però abans Neus Tomàs i Joan Julivert tenim a la publicitat i de seguida entra ja Francisco Villar.
Sí, és veritat que has dit tantes coses que certament s'hauria de mirar una per una, però en línia amb això del que deies dels valors, que jo crec que no s'han de confondre ni amb ideologies ni religions, sinó en regles mínimes de convivència cívica, i que crec que a cada edat en té una, però totes en tenen, tots hem d'entendre que tots tenim drets i obligacions. Els alumnes, els professors i els pares. I els pares han d'entendre que els alumnes també necessiten tenir drets, que se'ls han de respectar, evidentment, i també tenen obligacions. I a vegades, en nom d'una llibertat probablement mal entesa, doncs es perden conceptes com el respecte, com l'autoritat que han de tenir els professors. Se'ls ha de dotar d'autoritat, perquè si no la tenen a dins de l'aula, no la tenen a fora i no la tenen, evidentment, de cara als professors i als alumnes i als pares. Per tant, em sembla que jo vaig a dir una cosa que pot ser una mica provocativa i he pensat molt aquests dies, arran del que comentaves de Sallent, no? El dia que, tant de bo no en torni a haver mai més cap, però el dia que casos com el de Sallent no es tractin des del punt de vista de successos, sinó des del punt de vista educatiu o social, haurem avançat molt més. Que ja ho entenc, eh? Hi ha unes diligències policials, hi ha una investigació... Però igual que... parlo del que més conec, que és el tema dels mitjans. Per tant, jo no m'atreveixo a fer tesis sobre com s'ha d'educar ni com s'ha de tractar l'escola, però... Quan es començava a informar sobre les agressions sexuals, doncs es feia successos, fins que es va entendre socialment i als mitjans primer que no s'havia tractat com un succés, sinó que era una qüestió de drets, de llibertats, i per tant que tenia un component que anava molt més enllà del fet del succés. Crec que això, encara estem lluny de fer-ho així, però és que on hem d'anar.
Joan, Julivert?
Sí, a la línia que ha dit la Neus, jo crec que hi ha una part de la delinqüència comuna que en moltes ocasions el que té és una arrel social, que no es tracta i es tracta des del punt de vista judicial, policial. Però més enllà d'això, amb tot el que deies, probablement una de les coses que jo crec que hem perdut és el fet de la criança i l'educació compartida. Com deies, a l'escola li hem deixat l'educació... I en el tema de la criança sembla com si fos un terreny particular de les famílies. Únicament particular de les famílies. I aleshores s'ha perdut aquest element compartit en el qual recordaràs, perquè nosaltres som boomers i això ens passava, si a nosaltres un professor ens fotia bronca, el que temíem és que els nostres pares sabessin que el professor ens havia fotut bronca. I en canvi ara molts professors tenen por que els fills sàpiguen que han rebut una bronca per part del professor. I això vol dir que no entenem l'educació i la criança com una funció compartida, una funció social compartida, sinó com un terreny privat dins de casa, el meu fill farà amb el mòbil el que vulgui, etcètera, etcètera, i després carregant tots els maulers de l'educació, de tot tipus d'educació, a l'escola, amb els recursos que li donem a l'escola, que tots sabem més o menys quins són.
Són les 9 i 19 minuts. De seguida seu en aquest estudi Francisco Villar. Recordeu que Francisco Villar és... el coordinador del programa d'atenció a la conducta suïcida del menor de l'Hospital de Sant Joan de Barcelona. Poca broma, que estem parlant d'una de les eminències que ho va demostrar fa just una setmana aquí al Món RQ per parlar precisament d'aquests temes. I hem demanat avui a la gent que ens digui la seva... No estem demanant opinions, eh? Estem demanant preguntes. si algú té alguna pregunta, i no estem parlant només de pares i mares, estem parlant també dels propis adolescents. Nota de veu breu al WhatsApp del programa, al WhatsApp del Món RQ, al 669-10-10-10. Francisco Villar, d'aquí uns moments, en aquest estudi de nou. Calla, Noemí.
Bon dia,
bon
com
dia.
Va tot?
Fatal, 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 com sempre.
Quan busques el millor pel teu cistell de la compra, no et conformes amb qualsevol
tot,
cosa
caríssim.
Ni a qualsevol preu. Amb les ofertes d'Hipercor i Supermercat al Corte Inglés, tens la tranquil·litat de comprar amb totes les garanties. Perquè ens tenen preparada una gran selecció de productes de primeres marques amb la segona unitat al 70% de descompte. A més, fins al 8 de març disposes d'un 25% de regal en cerveses per compres superiors a 20 euros d'aquesta beguda. Com ho sents? Tot un 25% que podràs bescanviar en les teves properes compres de cervesa fins al 22 de març. Però les bones notícies no venen soles, encara n'hi ha més. També et pots endur 5 euros de regal per bescanviar a carnisseria per qualsevol compra superior a 25 euros en carns, perquè tornis a estalviar en les teves properes compres de filets, costelles, rellums... No t'ho perdis, realment fa goig aprofitar aquestes ofertes d'Hipercor i Supermercat al Corte Inglés, a botiga, web i app. I de cara al cap de setmana, aquest dissabte et proposem un bon pla en família. Al Corte Inglés de Girona, a les 6 de la tarda, hi haurà un contacontes titulat La fada Magalina, ales de purpurina. Al Corte Inglés de Cornellà, a 6:45 de la tarda, màgia, pallassos i contes amb la companyia Bicicleta. I a l'Hipercor de Meridiana, també a 6:45 de la tarda, animació amb en Jordi Vilà i el seu Músic Músic Nadis. Tothom hi és convidat. Doncs és tot. Que passeu molt bon dia. Adeu.
Complex marc de la nova reforma laboral, encerta la Triana Deco com a partner de recursos humans per a la teva empresa.
Confia en la nostra experiència per a gestionar el talent, garantint la flexibilitat que necessites.
Encara t'ho estàs pensant? No te la juguis. Encerta-la amb Adeco.
Entra a adecoreformalaboral.com o truca al 900 649 053.
Imagina't una xarcuteria amb l'embotit perfecte per cada ocasió, amb tan bons preus que et sorprens. És la teva xarcuteria de sempre, però és a Lidl. Emporta't ara el nostre pernil cuit extra per 1,89. T'estalvies un 22%. Lidl, marca la diferència.
Gaudeix d'un 10% de descompte addicional, ara fins al 5 de març. Descobreix la millor selecció de les bosses i sabates que acaben d'arribar a la Roca Village de firmes com Maje, Baix, Lacoste o Vans. Ara amb un 10% addicional només per a Membership. Uneix-te a la Roca Village Membership, a la nostra web i app, i comença a gaudir dels teus nous beneficis.
Agafa aire ben fort. Que després de donar tant la llauna sobre la teva voltassa pel món, ara et toca parlar sense parar del fantàstic superdescompte que et vas emportar. Reserva ara la teva voltassa i emporta fins a 500 euros de descompte en el teu viatge de llarga distància amb Neutralia Viatges, perquè les voltes donen molta vida, fins i tot quan has tornat.
Les millors ofertes sense sortir de casa? No tens excusa, perquè fins al 22 de març a la Sirena Ponés tens ofertes exclusives online, codis de descompte i ofertes flash. Tria congelat, tria la Sirena.
Acompanya'ns de ruta per les vinyes de Castilla, Toro i Rioja amb la nova selecció de vins de Gourmet La Vanguardia. Finca Río Negro 2016, Muro Crianza 2018 i Finca Sobreño Crianza 2019. 6 vins negres valorats en 79 euros, ara per només 49. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Aravin.
Vol registrar la jornada laboral? Tainet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
El 4 i 5 de març tens una cita a Platja d'Aro. L'Associació d'Empresaris organitza la 25a edició de la Botiga al Carrer. Un cap de setmana per regalar-te les millors compres de temporada i gaudir de la bona gastronomia, l'ambient musical amb DJ i la companyia de la família Xalarina. Vine el 4 i 5 de març. Botiga al Carrer, a Platja d'Aro.
Sisplau, sisplau. Abans de començar la junta de veïns, us volia dir una cosa. Per mi és com si tots... tots fóssiu fills meus. Apa, ja ho he dit.
De pare només n'hi ha un. Esclar que per 17 milions pot ser que te'n surti algun més. Ja hi ha la venda al cupó de l'extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Extra dia del pare de l'11. Ara, qualsevol vol ser pare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El perquè de tot plegat.
Són les 9:24 del matí. La setmana passada vam tenir, fa just avui una setmana, aquí a l'estudi del Món RQ, el coordinador de conducta suïcida en adolescents de l'Hospital de Sant Joan de Déu, Francisco Villar, i va ser molt contundent dient que abans dels 16 anys els adolescents no haurien de tenir mòbil.
perquè nosaltres pel suïcidi estem molt preocupats molt abans de l'aparició dels mòbils, sí. I això ens ho ha fet, jo crec que molt difícil o inabarcable, igual que amb el bullying, igual que amb altres realitats. Nosaltres amb el mòbil el que tenim, l'accés a aquest prematur dels nois, amb l'accés amb totes aquestes tecnologies, tenen accés a moltíssima informació que els pot ajudar a acabar prenent aquesta decisió.
Avui volem tornar a parlar amb ella, ho hem dit, tranquil·lament, sobre la salut mental dels joves, i també hem obert el consultori del Món RQ perquè li pugueu plantejar els vostres dubtes. Francisco Villar, bon dia, moltes gràcies, novament.
Bon dia, moltes gràcies.
Una notícia que vam saber ahir, que és que TikTok ha anunciat que avisarà els menors de 18 anys que facin més d'una hora que estan connectats a l'aplicació. Si tenen menys de 13 anys, necessitaran el vistiplau dels pares a través d'un codi per continuar. Què li sembla aquesta mesura?
Bueno, em sembla, entenc que TikTok té que prendre una decisió i té que saber si vol ser com la tabacalera o si vol ser com la indústria automòbil, que la indústria automòbil es va implicar de ple, perquè són els que han fet els estudis pues, d'absorció dels cops, són els que han ficat aquest pito tan incòmode al cinturó de seguretat, que això ha aconseguit que la gent es posi més al cinturó de seguretat que les multes dels policies. Llavors, suposo que les noves tecnologies tindran que fer un pas i dir què volen fer, si volen estar intentant arribar als nostres joves sabent el que estan fent, perquè també saben el mal que fan, o si prenen mesures. Què em semblen aquestes? Pues una miqueta per coherència i per el que sé, que queden curtes. O sigui,
llavors, curtes, eh?
Curtes, per mi curtes. O sigui que a mi sí que em va bé que m'ensenyin i que em digui TikTok. Sí, bueno, no el tinc, però si el tingués, escolta, portes 2 hores o 3 hores del teu dia fent això, llavors potser jo puc reflexionar. Però amb un nano de 13 anys em queda curt. Però bueno, és un...
Mira, el César Prado dels Auriculars, si vols, que és professor, ens pregunta a través del 669-10-10-10, notes de veu breu, precisament, sobre el TikTok.
Professor d'Economia en secundària i, a més, pare de 3 fills. És la pitjor xarxa social amb diferència a TikTok? Per allò de que un alumne o alumna està consumint vídeos de 20 segons amb recompensa contínua, la dopamina ben alta, i després poden estar 3 hores veient TikTok sense adonar-se'n de què passa el temps, i després es fa llegir un full i es pareix, no sé, una novel·la llarga, o ja no poden veure un partit de futbol, no? Perquè la dopamina no està ben alta, sinó que hi ha moments d'avorriment.
Bueno, superinteressant la pregunta. Jo crec que TikTok no és la pitjor, és la millor, i per això és la pitjor. Perquè sembla com que l'algoritme de TikTok és el que més et permet estar allà, i això és una de les coses que li deien que era meritori. Llavors, les seves conseqüències sí, però bueno, suposo que seria l'alçada d'Instagram. Totalment d'acord amb tota la reflexió. No només li passa amb els pares, eh? L'altre dia estava amb un company, amb un amic, i em deia, dic, escolta, deixo els fills allà amb la televisió, em poso jo al llit amb el TikTok a veure 2 minuts, i quan me n'adono havien passat 2 hores. Clar, és aterrador, però aterrador era després el que em deia, no? Que em deia, és que tot m'interessava. Li vaig preguntar, i què era? I no t'ho sabia ni dir. Llavors, clar, o sigui, sí, totalment d'acord amb el professor.
Quins efectes té? Clar, és que l'abús de les pantalles, perquè clar, moltes de les criatures que deuen venir a la consulta, clar, diuen, per exemple, els hospitals públics del país et diuen, per exemple, que no hi ha addiccions al mòbil. Et diuen que el que hi ha és addiccions a alguna part d'aquest mòbil. O sigui, pot ser els videojocs, pot ser a una determinada xarxa social, però que en general el mòbil no hi ha encara, almenys l'Organització Mundial de la Salut no ho tipifica com a addicció encara. Clar, en aquests moments, de tot aquest abús de pantalles i xarxes, TikTok i Instagram és el que més afecta la salut mental dels adolescents?
Bueno, jo crec que jo no ho ajustaria tot, però el que sí que sabem és que TikTok i Instagram, o sigui, nosaltres sí que sabem que Instagram, perquè s'han fet públics informes i perquè nosaltres ho veiem cada dia, sí que està relacionat amb anorexia i amb suïcidi. Aquesta relació sí que la ten. I això, de moment,
Instagram,
tota la evidència... Instagram i TikTok, i Instagram concretament, estava relacionat amb suïcidi i amb adolescència. Hi ha estudis que ho certifiquen. Jo, a la meva realitat clínica, et diria que sí. O sigui, que sí que està relacionat. Que sí que està relacionat amb el suïcidi. Empitjora molt la situació. Amb joves, eh? Jo de l'addicció, clar, l'addicció és una altra, com una altra pota que entra. Llavors, sí que és veritat que s'ha quedat com amb la... Si és addicció, si no és addictiu, si... Clar, és que genera altres coses a part d'addicció. Genera aquest malestar que nosaltres estem parlant, aquest malestar que cada cop pues va creixent. No és només una addicció. I, a més, l'addicció d'un menor, d'un nen de 8 anys als videojocs o al mòbil, és també una miqueta com al·lucinant, no? Perquè Escolta, pues jo què sé, pues se'm cau un got d'aigua a sobre de la maquineta. O sigui, una cosa és que siguin addiccions que jo pugui tenir, però si és un mecanisme que jo tinc a casa, ostres, pues és estrany, perquè sí. la contenció de l'accés amb això és meva.
Seguim, si et sembla, Francisco Villar, amb algunes de les preguntes que ens han fet arribar els oients al WhatsApp del Món RAC1, el 6-9-10-10-10. N'hem rebut moltes, però moltes. Però com sempre acostuma a passar, hem fet una selecció per evitar que es repeteixin. La primera, la Cristina.
Soc la mare d'un noi que està cursant primer de l'ESO. És un nano bastant introvertit i molt tímid, però està integrat perfectament en una colla d'amics. La meva preocupació és quan, per exemple, els divendres a la tarda, quan gairebé tots els seus amics es queden a la plaça per jugar a futbol o jugar altres coses, a la sortida de l'escola, ell sempre prefereix anar cap a casa per poder jugar a videojocs, veure youtubers, etc. Ell sempre que pot escollir prefereix sempre les pantalles abans que estar amb els seus amics, quan per mi el normal seria més aviat tot el contrari. Tot just ara comença l'adolescència i voldria saber fins a quin punt això és un problema, és normal...
Bueno, jo crec que si el noi està vinculat, clar, ja tenim garantida el principal factor protector. Llavors, jo no faria com una espècie d'excés d'alarma, però sí que és veritat que és molt difícil que hi hagi alguna cosa més atractiva que els videojocs, que tot això, perquè hi ha molta gent darrere intentant fent-ho molt atractiu, i la veritat és que ho són. Llavors, de vegades em diuen, no, és que tu li tens que fer alguna proposta al teu fill perquè jugui amb tu, amb alguna cosa, perquè parli amb tu o perquè llegeixi un llibre. Home, està tot posat de forma que ja la indústria ho fa molt fàcil accés, amb un reforç continu positiu. És molt difícil competir amb alguna cosa així. Jo no sé si aquest noi els pares li diguessin, escolta, no, ja has fet aquesta hora i ara ja t'avorreixes, si potser el nano decidiria o agafar un llibre o sortir amb el parc amb els seus amics, que ja hi són, que són els seus amics. O sigui, i començaria a córrer i estaria amb ells. No ho sé, però clar, més atractiu que els jocs i que els videojocs i que Insta, no ho sé, jo crec que no podem competir amb ells. Hi ha molta gent darrere.
Una altra pregunta, el Ricard pregunta sobre l'aïllament que pot generar el fet de tenir mòbil més tard que la resta dels amics i com s'ha de gestionar.
Què podem fer els pares que facilitem un telèfon mòbil als nostres fills amb una edat, jo crec que més adient, com hem fet nosaltres, que ha estat a prop dels 12 anys, no aguantàvem més ja, i la resta... o la majoria de societat, i en el cas de la meva filla, han tingut els companys amb 8, 9 anys ja tenien el mòbil. Li ha generat una exclusió amb el grup terrible.
Què li sembla?
Pues em sembla molt greu i molt trist, perquè imagina't ja de quina edat estem parlant. O sigui, ja ho ha atrasat fins als 12 i ja amb 8 o 9 anys ja ho tenien. Pues em sembla una situació molt trista.
8 o 9 anys, eh?
Clar, és que és una barbaritat. I llavors, el que em sembla és que el que parlàvem l'altre dia, que no sé qui ho portava, però que és així, o sigui, és que té que ser una cosa molt col·lectiva, és molt més fàcil, perquè o sigui, ens necessitem tots, perquè si la meva filla no té mòbil, però les tres amigues tampoc, pues ja està, molt més fàcil per tothom. És molt trist aquest relat que diu 8-9 anys, és que o sigui, estàvem tirant de nanos de 12 a 13 i ara estem parlant de nens de 8-9 anys, no ho sé.
Pot haver-hi estem fent. No sé el que estem fent.
No sé què estem fent, la veritat.
Però això vol dir que si hi ha algú que comença a tenir criatures amb mòbils de 8-9 anys, pot ser que comenci a escampar-se que les criatures de 8-9 anys tinguin mòbil.
Bueno, però suposo que és que no... Bueno, no ho sé, o no tenen aquesta informació, no sé. Fa 2 anys es va publicar el llibre de 2 anys, 3 anys ja potser, de Michel Desmoguet, La fàbrica de cretinos digitales. Ostres, o sigui, no és cap secret. Jo no sé si és que el que ens passa és que no ho sabem. Clar, jo sóc una miqueta més radical, vaig una miqueta més enllà, perquè jo he vist els beneficis de la prohibició. Jo vaig començar a conduir el meu ciclomotor sense casco. I jo recordo que em van imposar a posar-me el casco i jo no volia, perquè em despentinava o no sé quines idioteses. Llavors, agraeixo molt que m'hagin obligat a portar el casc. Ara ni m'imagino això, però jo recordo, o sigui, és que som tremendos, és que ens tenen que obligar a fer coses que ens van bé a nosaltres mateixos, és que és increïble. Llavors, ell aposta de que, ell diu, bueno, si això la població ho sap, prendrà mesures. Pues no ho sé, no ho sé, perquè com que de vegades no volem veure el que és evident, aquest llibre és fantàstic, i us ho recomano a tots.
Com perquè... es diu? Per repetir-ho?
Sí, La fàbrica de cretinos digitales, Michel Desmurguet. Uh-huh. És fantàstic.
L'Àlex planteja un element interessant.
Tinc un nen que té 16 anys i que està festejant amb la primera relació que té amb una nena de també 16 anys, que té un trastorn alimentari. I la veritat és que no sap com comportar-se amb ella, perquè no sap com ajudar-la. Sempre parlem dels nens que pateixen de manera directa aquest tipus de trastorns, però també tenim que pensar que a vegades aquests nens tenen una parella, com és el cas del meu fill, té 16 anys i no té ni eines ni recursos per saber com ajudar-la. I ell també ho pateix en primera persona i se sent totalment perdut, fins al punt que vol estudiar psicologia per provar d'ajudar a la gent. M'agradaria saber què pot fer un nen de 16 anys que té aquesta problemàtica de tenir una parella amb aquest problema.
Bueno, mira, aquesta pregunta em sembla importantíssima. O sigui, hi ha una cosa que és conèixer, acompanyar i informar. És importantíssim que ho sàpiga. És importantíssim que sàpiga el teu fill que no està sol amb l'ajuda i amb l'acompanyament de la seva xicota. O sigui, tots estem implicats. Això va també per amics. O sigui, si jo tinc un amic que està dient que s'ho està passant molt malament i que està pensant en suïcidar-se, això no ho pot carregar un nen sol. Tu ja estàs fent la teva tasca, que és donar-li recolzament i estar allà, i donar-li un vincle a la vida. Però aquesta càrrega no és per tu, no és per nosaltres. És per anar pujant una miqueta al nivell i implicar cada vegada més gent. Jo, de vegades, en algun article vaig dir això de la xarxa de prevenció de suïcidi, que això és tota la xarxa que t'envolta tu o que envolta el nen en risc de suïcidi, que sap d'aquesta vulnerabilitat, de que tu estàs passant per aquest moment tan difícil en aquest moment. Llavors, importantíssim que el teu fill sàpiga que no està sol amb això, que si això ja està, perquè a més té diagnòstic, els pares ho saben i estan implicats, tenen uns professionals de salut mental que estan ajudant i que ell no té que carregar amb tot el patiment d'ella. Ell ja està fent, donant-li una vinculació al món. O sigui, el que necessitem és que ens lliguin una miqueta al món. I una relació sentimental, això et lliga al món. Llavors, sobretot, que ell sàpiga que no està sol amb això. I això ho tenim que saber tots, perquè si no, de vegades ens desborden aquestes coses.
Et puc fer una pregunta? La vaig preguntar l'altre dia. És molt dura, la pregunta, però no te la vaig fer l'altre dia, que és... Tu estàs rebent, Francisco Villar, suposo que molts adolescents a la teva consulta, no? I que això s'haurà multiplicat respecte a l'abans de la pandèmia i després de la pandèmia. És a dir, la pandèmia del coronavirus ha tingut una incidència claríssima amb la salut mental dels adolescents. Em podries fer el retrat tipus dels nois i noies que es volen suïcidar? Per què?
Mireu, nosaltres el que trobem és el que l'altre dia vaig dir. Nosaltres el suïcidi sabem que és, o sigui, que està relacionat amb el dolor, amb un malestar que pot ser de diferents vies que t'arribi, una persona que està patint molt, una persona que no veu sortida a la situació que té, una persona que quan posa això en valor, que diu, estic patint tot això que m'està passant, no s'acabarà mai, no tinc esperança, i a més, quan miro, no estic vinculat a la vida, no li trobo com els lligams. Això pot ser real o pot ser subjectiu, i amb aquests elements ja pensen i desitgen la mort. Després, el que té que veure és que a poc a poc vaig apropant-me amb aquesta idea, et vas fent com a la idea i sóc cada cop més capaç d'intentar-ho i acabo prenent aquesta decisió. Importantíssim la part del vincle. La part del vincle i la part de com jo estic amb els altres té un aspecte fonamental, que és que jo sentir-me una càrrega per als meus. O sigui que jo de vegades dic, escolta, ojo, damunt nano que et diu que està pensant en morir-se perquè la vida és una merda, perquè tot això, de no dir-li, escolta, amb la família tan maca que tens, amb el no sé què tan maco que... O sigui, perquè els nanos moltes vegades i la gent amb risc de suïcidi, el que els hi passa és que se senten una càrrega pas de més i no volen molestar. Llavors, per això, la posició cap a ells té que ser activa. Si un té un amic que està patint aquestes idees o que està en aquest moment de pensar en això, em toca ser d'amic passat, perquè no val només amb dir-li, escolta, ja em diràs, em tens aquí si necessites. Això té que ser fet, o sigui, traduït amb la conducta. O sigui, tinc que trucar-li més, i això és un dels èxits que ha tingut Salut quan va fer aquesta vinculació immediata, que els pares no tenen que fer res, amb professionals de salut mental. Però se'ls acompanya proactivament. Nosaltres fem un pas endavant amb aquesta gent que se sent una càrrega per tot si no vol molestar.
Sempre has dit com a excusa que els nens són cruels. Els nens són cruels?
els nens són nens. És que jo, clar, amb aquestes coses, jo no ho sé, o sigui, els nens cruels. Des d'un punt de vista d'adult, sí, però també són covards. Des d'un punt de vista d'adult, també són... Són nens, o sigui, encara no estan acabats de fer. Llavors, clar, tu em dius, jo vaig amb la meva filla, recordo que tenia 3 anys, i anava acompanyant-la i m'estava dient totes les meravelles de la seva millor amiga. Arribo allà a la porta d'escola, va amb la seva amiga, jo encantat amb la nena, amb tota la família i amb els seus abans passats, i arriba allà la nena, i quan veu la meva filla, gira la cara i diu, no és la meva amiga. Ostres, se'm gira la meva filla amb una cara allà de patiment i tal, i jo em volia, doncs no ho sé, perquè jo diria, ostres, Però això com ho gestiono? O sigui, ja, jo odiava la nena, odiava la família, odiava els seus avantpassats. Era com de dir, ostres, me'n vaig anar a la feina superpreocupat, vaig intentar organitzar-me per arribar d'hora, per recollir-la allà amb un peluig, i quan arribo allà, pues lo que vosaltres sabeu, com sortia? Pues de la mà d'aquesta nena tan feliç. Saps? O sigui, és com de dir, hòstia, vale, saps? O sigui, vaig esmagar el peluig i dic... Claro. O sigui, llavors això és crueltat. No, és que són petits.
Hi ha més assetjament ara que abans? O ho sabem ara més que abans?
Això no t'ho sé dir. Jo t'ho sé dir que abans no hi havia el ciberbullying aquest, el ciberassetjament.
Que aquest llavors, és el problema principal llavors, ara, no?
Jo no voldria parlar de problemes principals. Jo voldria parlar de que nosaltres tenim una tasca a fer. Nosaltres hem de treballar per la prevenció del suïcidi, hem de treballar per la prevenció del TCA, hem de treballar per el benestar dels nostres nanos. I aquest element és un element distorsionador que ens ho complica tot. Llavors, jo... Tenim també que mencionar una miqueta. Nosaltres diem, no, és que la víctima del bullying, vale, la víctima del bullying, però és que el segon que té més risc de suïcidi és l'assetjador del bullying. Llavors, la persona que fa bullying és el segon amb més risc, més que la població normal. Són situacions que tenim que ajudar els nanos a manegar i ens hem de fer càrrec nosaltres, els que acompanyen, perquè som nosaltres els responsables.
Mm-hmm. Un oient que prefereix quedar amb l'anonimat ens envia la següent pregunta. Tenim un fill de 7 anys, fa un any va néixer son germà. El gran ha rebut molt bé l'arribada del petit, però des d'aleshores, en alguna ocasió, quan ha tingut un problema o conflicte a l'escola, verbalitza que no és feliç i que es vol morir. Són normals aquest tipus de comentaris en criatures d'aquesta edat? Repetim, 7 anys. És una crida d'atenció? Hauríem de buscar algun especialista?
A veure, jo una crida d'atenció, jo això no mai ho he dit, perquè una crida d'atenció és una cosa que jo faig una cosa i llavors aconsegueixo un benefici. Mai ningú aconsegueix res de positiu quan diu que es vol matar. Ningú aconsegueix que la parella no le deixi, perquè no et deixa en aquest moment, però et sentencia ja i pots estar segur. Si això es perpetua molt i no se li dona suficientment atenció, al final, o sigui, la gent, els propis amics, rebutgen a la persona, perquè se senten amb molta càrrega, amb molta angoixa, i és molt difícil per ells. Llavors, això mai és una crida d'atenció. Un nano de 7-8 anys ja té... la consciència de mort. Si em diguessis que és un nano de 5, jo et diria que no, o sigui, que no. Però en 7-8 anys ja té consciència de lo que està dient. Llavors, una consulta podria no estar-li de més, ni que sigui perquè pugui portar una miqueta bé aquesta arribada de l'altre fill, aquesta, no? Perquè de vegades sí que això tensiona una miqueta l'arribada.
També per escrit, la Victòria, que és mestra... planteja un debat. Les famílies sobreprotegim massa les criatures ara? I aquesta sobreprotecció fa que els joves siguin més vulnerables perquè tenen menys eines per afrontar els seus problemes?
Jo he fet la caricatura meva perquè voldria que tothom veient, no? com ens trobem de vegades. O sigui, a la meva filla no li passava res. Llavors ells no són més vulnerables, ni més fràgils, ni més tal. Nosaltres som una miqueta, no? Perquè... el teu fill, quan el deixes a escola, pues de vegades et mira com si l'estessis deixant, pues jo que sé, la carniceria. I és l'escola, saps? O sigui, llavors, com s'ho passi... Llavors, jo puc tolerar aquesta imatge del meu fill que l'estic, que m'està poc menys que dient, m'estàs abandonant amb aquest... Ho puc tolerar jo o no? Perquè molta part de l'acompanyament, quan un nano està en una habitació i entra una serp, el nano mira al pare, i depèn de lo que li passi al pare, pues llavors interpreta lo que li passa. Jo no crec que els nanos estiguin més... Ara, nosaltres sí que tenim molt poca tolerància al malestar dels nostres fills d'aquesta ressonància i llavors, clar, els compliquem una miqueta la vida. Però som nosaltres, i deixat estar, els nens...
El fill de l'Anna va patir assetjament escolar fa bastants anys.
Soc mare d'un noi que va patir assetjament escolar per part dels companys de classe i de rebot dels professors. Ara té 26 anys. voldria saber si encara el puc ajudar en alguna cosa. Gràcies.
Com a mare sempre podem ajudar els nostres fills, sempre. I és superimportant, o sigui, i el Boris Cirúnic aquest et diu dues coses. Et diu, el trauma pot estar en dos punts. És el dia que et passa la situació i el dia en què jo la interpreto i l'entenc. Llavors, acompanyar el teu fill a que ell sàpiga que ell no va ser responsable d'aquesta situació, que no estàvem, per dir-ho d'alguna forma, com preparats o no teníem la sensibilitat de, i que la vida en va acabar millor perquè segurament ara mateix està molt millor del que estava allà, això són coses que sempre podem dir, que sempre podem acompanyar. Importantíssim això, o sigui, si un nano de 9 anys té por per enfrontar-se a dos nanos, escolta, és que és el que un nano de 9 anys té que tenir. No pot ser que en 14 pensi, ostres, em van dir això i jo no em vaig defensar a mi mateix. O sigui, aquestes són interpretacions cap a passat. Un pare sempre, i segurament part de l'èxit del teu i de l'acompanyament del seu fill és precisament això, la relació que ha tingut amb la mare.
El fill de l'Ariadna, que té TDAH.
Com ajudar el teu fill quan té un trastorn d'aprenentatge teòricament lleu, com un TDAH i una dislèxia, quan a vegades els seus companys se n'enriuen o li diuen si s'ha hagut de prendre la pastilleta perquè no se li nota. Què s'ha de fer en aquests casos? A l'escola, com s'ha de gestionar tot això? Gràcies.
Mira, el més important de tot no és tant les coses que li puguin dir, que li puguin als teus fills, sinó si ell pot estar i si ell pot estar vinculat amb els seus companys. Perquè és veritat que un passa per la porta d'un institut i veu gent de 12 anys i 13 anys i és que les barbaritats que diuen, jo no sé què us passa a vosaltres quan passeu i aneu a recollir els vostres fills, però és que dius, però aquesta gent però com pot viure més? O sigui, perquè és que estan tots amb un nivell, amb una acceleració. Si un passa per un vestuari de nens de 9 anys de futbol, sí, surten d'allà una sèrie de barbaritats que és que són brutals, no sé, seria com si estiguessin com assajant amb això o amb aquesta... Llavors, lo important, què us diria? Lo important de tot és que el nano no se senti desvinculat. Un exemple molt clar. Jo estava organitzant l'aniversari del meu fill d'aquest cap de setmana. Al meu fill li vaig demanar, escolta, qui vols que vingui? I em va dir una sèrie de noms. Jo vaig fer comptes i, ostres, però és que no m'ha dit dos persones i llavors li faig una cosa petiteta i una cosa tal. És que m'ha dit persones, i llavors es quedava fora una sèrie de gent que va a classe. Clar, jo vaig seure amb el meu fill i li vaig dir, escolta, fill, tu com et sentiries si el dilluns arribessis a l'escola i diguessis, ostres, no sé quants comencin a parlar ja del cumple del no sé qui i que jo no he estat ni tan sols convidat. Llavors, bueno, és que són els meus amics, sí, vale, són els teus amics, però els altres també són els teus companys. Llavors, què vam fer? Com a mínim que tothom estigui com vinculat. És molt important que aquesta part, que nosaltres els ajudem amb ells a ser... A integrar a tots. Si el teu fill està com molt allà, com molt que veus que amb aquest comportament s'està quedant una miqueta fora, jo crec que algun pare dels altres companys el tindria que convidar a casa algun dia a jugar amb el seu fill perquè a la curta vagi una miqueta com agafant aquest vincle i aquest carinyo. Però és que una miqueta ens necessitem tots perquè no ens oblidem d'això. O sigui, el teu fill dorm a la teva casa, però és que no és el teu fill, o sigui, és també el fill dels pares, dels que acompanyen, dels que estan a la classe. O sigui que això et diria.
Faig una... N'hi ha més, però faig una pregunta abans de la publicitat, deixo ja que els tertulians també, si han de dir alguna cosa, que la comentin, només faltaria, i després recomanarem un llibre. Allò que deien de, bueno, com jo puc fer com a pare... que una criatura pugui estudiar o vulgui fer coses amb nosaltres. Bueno, un llibre que és una delícia, tampoc no sé si s'aconsegueix, no és clau de res, però com a mínim ajuda. La Raquel, abans el micròfon tancat, algú de la tertúlia ha dit també haurien de parlar algun dia dels papers dels mitjans de comunicació. Pregunta la Raquel.
Estan fent un bon ús de la informació per transmetre el que està passant o al contrari... el fet de com estan transmetent la informació està agreujant o, bueno, d'alguna manera, empitjorant totes les persones que siguin més vulnerables en aquest fet.
Mitjans de comunicació, parla.
Bueno, o sigui, l'efecte contagi és un efecte que tothom coneixem i tothom sabem i assumim, i és un efecte que és real. Això és el que va fer que molts anys, durant molts anys, la premsa una miqueta acotés la informació del suïcidi, perquè tenien la por aquesta. Que sabem? Que això també ha incrementat el tabú i també ha incrementat el desconeixement de la societat. Llavors no vam encertar del tot, perquè no. El que sí que sabem és que, com que aquest risc existeix, hi ha unes guies que aquí, a la pròpia casa, teniu les mitjans audiovisuals que us heu fet, les pròpies guies, els mitjans de comunicació tenen les seves pròpies guies, que també ha publicat l'OMS, per mirar com pot orientar la informació. Jo no he tingut molt seguiment de com ho ha tratat la premsa perquè estic amb altres coses. Sí que és veritat que m'ha arribat un i vaig voler deixar de llegir, perquè sembla com que, bueno, com que encara esteu amb aquest procés d'aplicar bé les coses que ja sabeu, perquè sí que és veritat que jo he vist algun que, bueno, que era de, bueno, de prendre un cafè amb aquest periodista. O sigui, jo tenia ganes de... Perquè jo me'n recordo molt de la Nicole Haber, que és la cap de suïcidi d'Illes Balears, i jo quan li pregunto amb aquestes coses em diu, no, jo cada cop que em trobo en una situació així, aixeco el telèfon i quedo amb aquesta persona a fer un cafè. I em fa una enveja perquè dic, ostres, pues quina sort. Llavors reflexionem i valorem de tal, i llavors tothom ho entén, perquè això no és tan difícil. I jo, aquesta setmana, em vaig quedar amb ganes de fer un cafè amb una persona concretament, però que no ho diré en antena.
No.
No.
Per què? Només pues perquè, no sé, perquè va escriure...
No, perquè no em semblava adient com va...
Tractar el tema.
Com va tractar el tema.
De Sallent, eh?
Sí.
De Sallent. Perquè no parlem de Sallent, eh? Perquè no. El tema de Sallent... No,
però com que preguntaven de la premsa, sí, jo crec que la premsa teniu molt a fer. Jo estic molt agraït perquè esteu fent una feina de sensibilització, de divulgació, perquè vosaltres esteu donant valor al telèfon de prevenció de suïcidi. No sabeu la gent que està ajudant als telèfons de prevenció de suïcidi i que et venen. Estan salvant vides. O sigui, nosaltres hem tingut gent que ha vingut directament perquè la persona ha estat... I el noi s'ha vist allà com desbordat i en aquell moment ha dit, què he fet? I ha pogut trucar amb aquest telèfon i s'han desplaçat allà i ens l'han portat a l'hospital. Llavors, clar, com que li esteu donant visibilitat a tantes coses que s'estan fent bé i teniu aquesta sensibilitat, jo us animo a continuar-la fent, però teniu les pròpies guies vostres dels mitjans audiovisuals de Catalunya i també les de l'OMS.
024-061 els números que està...
I el telèfon de Barcelona, que és fantàstic, perquè el telèfon de prevenció de Barcelona és fantàstic, estan allà sempre a l'altre costat de la línia de telèfon un voluntari que t'escoltarà. I jo crec que no conèixer tots els recursos, pues això, pues és una mancança.
És el 900-925-555.
Aquest.
900-925-555, perquè m'imagino que van haver-hi molts adolescents que se salten el conducte reglamentari, que seria parlar amb els pares o amb els amics, i directament agafen el telèfon i truquen, no?
I algú a l'altre costat d'aquesta línia de telèfon t'acompanya en aquell moment. O sigui, nosaltres ho posem fins i tot al pla de seguretat, que dius, escolta, identifica quines emocions estàs i quin estàs tenint un mal moment, identifica gent que et pugui, els propis recursos personals, què fas en aquest cas, pues escolto música, intento distreure'm, surto a passejar, i si no funciona què, pues escolta, pues tenim una sèrie d'amics que em poden ajudar a distreure'm una miqueta, si aquest tampoc funciona, llavors tinc una sèrie de persones de confiança, entre elles que està la família, i si no funciona, tinc l'administració, i l'administració és tan fàcil d'accés com arribar al telèfon de casa, al fix, o demanar-li al pare i trucar amb aquests telèfons. I allà hi haurà algú a l'altre costat que t'acompanyarà en aquest moment, però que fins i tot pot acabar activant un servei d'emergències i et pot enviar una ambulància a casa. És que és fantàstic. I llavors això ho esteu donant a conèixer vosaltres. O sigui que felicitats.
7 minuts i les 10. Un segon, sisplau, i de seguida obrim la taula. Més trucades dels oients. I, en fi, crec que és un dels, sens dubte, dels temes que no podem mirar cap a un altre cantó, però seria un error. Ha passat una cosa que mentre estava parlant sobre... No sé quina era l'última pregunta, no sé si era abans dels mitjans de comunicació, que estava tota la taula pendent. Sí, crec que era... Parlava del tema de convidar, dels amics que convidaven. Estàvem tots pendents del que estava dient Francisco Villar. Pensa, estàveu tots aquí...
M'he quedat amb l'intriga de com ha acabat la negociació amb
del
el
seu
fill.
Pare, no? Sí.
I l'edat, també. Sí, no és indiscreció, perquè no és el mateix 10, 12 que 16.
Sí, no, farà 7 anys que estan amb això i hem convidat a tota la classe i ha vingut qui ha pogut, però tothom s'ha sentit invitat.
Això és molt simple. És que si aquells moments que amb 7 anys dius, bueno, de 25 de la classe en convido a 15, 10 queden fora. I si no, els apartats i els apastats.
No, i a més, què dius?
Ells ho diuen.
I a més, home,
esclar... És que hi ha la festa de no sé qui i no m'han convidat.
No, i després el pare, o sigui, perquè és molt trist, perquè tu arribes dilluns i el teu fill ve i et diu, escolta, per què no vaig anar jo a la festa de no sé qui?
Sí, sí.
I tu, a la festa d'aquí, perquè, clar, ells ho pateixen perquè estan allà comentant-ho i tal, que no estan ni convidats i tal. O sigui, es genera fins i tot dificultats entre pares, i no és la idea.
No forma part de l'aprenentatge, també, saber que... A la vida cada peix acaba fent la seva mola?
Bueno, si cada peix acaba fent la seva mola, pues vale, jo sóc més d'una manada de peixos i sóc més de... Jo crec que no, jo crec que en aquesta societat som una xarxa i cada ebre d'aquesta xarxa té que saber-se part d'ella.
Sí, te formes part d'un col·lectiu, tots, però no ets amic de tothom.
No, però si és que aquí no es tracta de res, però si no dic amb qui que té que parlar ell i amb qui té que parlar les seves intimitats, jo he dit... O sigui, que tenim que ajuntar els altres que estem amb ells perquè són tant d'ells com els altres. Llavors, jo li he dit, sí, tu tindràs amb aquesta relació més íntima amb aquesta persona, però convidarem a tu.
Però, per exemple,
jo tenia que anar a la publicitat.
Els diferents nivells de l'aprenentatge de dir, escolti, jo convisc en una classe en 40... Bueno, ara són menys.
T'estàs saltant les ràtios...
A 40...
No haurien de ser més de 25, bueno, en teoria.
Exacte. Ara estic pensant en mi. Érem 40. I dels 40 n'hi ha uns quants que el dia del meu aniversari jo comparteixo sugos i porto sugos. I després d'estos 40 n'hi ha 15 que els vull a la tarda a casa perquè són amb els que tinc una connexió més gran, amb els que... tinc més complicitat... Això no forma part, també, d'un aprenentatge vital?
Del meu fill de la meva edat, no. Del meu fill de la meva edat, no. Perquè ell... o sigui, jo, si fa aquest 15 i de sobte es queden dos nens fora, a mi això em sembla que no és una cosa... No és un missatge que jo vulgui transmetre a mi. Per què? Perquè al final, del que es tracta és de que quan més conviviu i més experiències tinguem, perquè després això sí que pesa. Perquè a mi sí que em venen nanos amb 15 anys i em diuen els pares, és que mai el van convidar a un aniversari. I això, en fi, a mi em fa una miqueta de pena i de vergonya social. Perquè jo no li deixo a ell fer el que ell vol. Jo intento que el meu fill sigui una bona persona. I una bona persona vol dir que es porti bé amb els altres, que com a mínim accepti amb els altres. Llavors, a mi, aquesta oportunitat de que ell pugui tenir aquest compartir, perquè a més això va canviant després i es va desfent i es va organitzant diferent. Aquesta oportunitat de que el nano aquest, que està una miqueta més fora, pugui ell anar ajustant les seves coses més, per dir-ho d'alguna forma, irritables a l'altre, i que ell pugui ser més tolerant amb aquestes, a mi sí que em sembla bé.
Havia d'anar a la publicitat, ja hi aniré, però tinc una altra pregunta, és a dir, un nen que té 8, 9, 10 anys i que està, això que abans n'havien de dir grassonet o deien grassonet, i ara hem de dir enorme, segons Roald Dahl, els llibres del Roald Dahl, i que aquest nen que té un sobrepres i juga a futbol i els nens li diuen que està gordo i se'n va a jugar a futbol fora de l'escola i li diuen que està gordo i arriba a casa i diu que els nens li diuen que està gordo. Què ha de fer un pare o una mare quan rep aquesta informació de la seva criatura? Què ha de fer?
Clar, és que... Bueno, no sé vosaltres a quina escola anàveu, però a la meva escola el guapo també rebia, perquè crec que ara les coses són diferents, perquè era el xulo, el no sé què, no sé quant, perquè hi havia aquesta com mig... Perquè enveja o no sé què...
Però si el xulo altres, era guapo. O sigui, vale, si el guapo era xulo. Sí, bueno, era xulo.
Era el xulo i la gent li deia que era xulo. L'altre que treia molt bones notes perquè tenia bon nivell, li deia que és un empollón, que és un no sé quant. Llavors... que aquestes cosetes són coses de que jo... Hi ha vegades que això, tot i que sigui molt clàssic i que sigui, no sé si passa els filtres aquests del masclisme i això, hi ha nois i noies que quan amb aquestes edats se senten com atrets per un noi o una noia, els hi molesten i els hi peguen, perquè prefereixen la guerra amb ells o que està sense. Amb tot això, jo què li diria al pare? Jo, a mi el que em va funcionar a mi a la meva vida era que quan a mi em provocaven i em deien alguna cosa, pues quan em cabrejava, pues es complicava la cosa i entrava com amb això.
I tornava.
I al final el que em va funcionar a mi és que per aquí m'entra i per aquí me sale. Saps? O sigui, que llavors, clar, això vol dir que a mi m'afecta, perquè a mi encara si em critiquen i tal, pues home, això em fa com... Però en aquell moment són coses que jo tinc que manegar, perquè estic gordo, o sigui que... Si estic jugant allà amb ell, sí, i l'altre, que és, pues, jo què sé, pues, l'altre, pues, no sé què, pues, l'altre. I llavors què li diria jo? Pues suposo que jo tiraria una d'aquestes molt tal, i si em digués el meu fill i em digués això, diré, sí, és que amb la teva edat són massa tontos tots, jo què sé. No sé si algú de... Però sí que si s'aïlla i si se queda sol, i si ja veig que està... Clar, això no.
Són les, pràcticament les 10. Un segon, si us plau, i continuem aquí al món a RAC1.